Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Ara mateix són 3:15 de 9 del matí. President, bon dia.
Bon dia.
Avui ens acompanya i inaugura aquesta nova etapa el president de la Generalitat, José Montilla, una deferència que li agraïm, president. Han anat bé les vacances per Granada?
Les vacances,
o ja no
se'n
recorda?
Però pràcticament ja no me'n recordo.
Ha pogut descansar?
Sí, un parell de setmanes.
Ha hagut de parlar molt per telèfon amb el president del govern espanyol?
No, la veritat és que han estat aquestes dues setmanes de descans, per llegir. També he tingut que utilitzar el telèfon, no precisament amb el president del govern espanyol, però com és natural també.
El clima sobre el finançament continua certament tens, president, tot i que el president del govern espanyol va demanar als seus que evitin enfrontaments amb Catalunya. Alfonso Guerra n'és l'últim exemple, l'escoltàvem ahir. Ha qualificat d'irresponsable la unitat catalana contra el govern espanyol i ha advertit que donar ales a una victòria electoral del PP. Per la seva part, tampoc sembla que hagi d'arribar la calma després que divendres va advertir que està en joc el pacte constitucional. Estan molt malament les coses? Estan malament com les dibuixen o...?
No estan tan malament les coses. Primer, jo no vaig advertir que està en perill el pacte constitucional. El que vaig dir és que un acord de finançament, un bon acord de finançament, com jo espero que es pugui arribar, seria un element que ajudaria a reforçar el pacte constitucional renovat, que ha suposat l'aprovació de l'Estatut. És a dir, per tant, que un no acord pues, comportaria el contrari. És normal que hi hagi tensions en aquest període. Que hi hagi tensions entre els governs quan s'estan negociant, és normal que hi hagi tensions també entre els partits per les posicions diferents i el legítim protagonisme que tothom vol tenir, i és normal que hi hagi tensions també entre els territoris perquè els objectius de cadascú no són els mateixos. Hi ha objectius coincidents i altres que són clarament divergents. Jo crec que ens hem d'acostumar també a que no passa res quan hi ha discrepàncies, sempre que es facin i s'explicitin d'una manera, jo diria que clara, lleal. Nosaltres així ho estem fent des de Catalunya, el govern, les formacions polítiques que li donen suport, també, com vostès saben, el principal grup de l'oposició, sobre la base de que compartim un objectiu, que és el millorar el finançament del nostre país en un moment com aquest, en el que és tan necessari per part del govern el disposar de recursos per fer front als reptes que col·lectivament tenim.
Per tant, només són tensions pròpies d'una negociació?
Són tensions pròpies d'una negociació. Les declaracions més sortides de tots tenen relació amb les característiques del personatge, no? Jo crec que hi ha molta gent que ja no se'n recorda, perquè la veritat és que Alfonso Guerra avui no té el paper que va tenir en el passat. Avui és un diputat sense responsabilitats a la direcció federal del PSOE. Però
sí,
segurament
sí que arrossega, diguéssim, no? Quan no intervé massa, i quan ho fa sempre ho fa amb una certa contundència.
Segurament poques oportunitats de fer-ho, però repeteixo, no és una veu representativa avui del socialisme, no? Ho va ser fa molts anys, però no ho és avui. No polemitzarem amb ell nosaltres.
Enmig d'aquest debat, el president Zapatero anuncia una pujada de les pensions mínimes d'un 6% aquest any. Què li sembla? Com ho hem d'interpretar?
Bé, a mi em sembla positiu. He de dir que en moments en el que hi ha una situació econòmica molt complicada com la que tenim, en el que hi ha una inflació alta, la inflació a qui més perjudica és a la gent amb menys poder adquisitiu, i evidentment als pensionistes que tenen pensions més baixes més que ningú. I per tant té sentit el que hi hagi un increment en la mida de les possibilitats que donen les comptes públiques en un moment de crisi econòmica per donar aquesta prioritat a les pensions més baixes. Crec que això serà una qüestió que estarà ben vista, evidentment, per als afectats, però crec que hauria d'estar ben vista per al conjunt de la societat. És donar alguns recursos a la gent que menys té.
Ara parlàvem de les tensions que hi ha en tot procés negociador, de potser no tenir massa en compte les declaracions que feia Alfonso Guerra. Tenim encallades les negociacions del finançament, president, o no?
No, miri, segurament el que passa és que jo crec que ara ja estem en un moment en el que hem de passar de les declaracions a la negociació, de la declaració a la negociació. I les negociacions, entre altres coses, jo crec que també impliquen i necessiten, precisen de, segurament, de menys declaracions. En una negociació hi ha parts d'aquesta negociació que es fan amb llum i taquígrafes. Al final, evidentment, s'ha d'explicitar l'acord assolit, però fins a arribar ahir, que estic convençut que arribarem, hi ha un procés, i en aquest procés pues, ha d'haver-hi també temps per la negociació, podríem dir, més prudent. No estic parlant de clandestina, però,
no
sí, però sí discreta, no? I jo crec que ara és el moment de la negociació, d'aparcar una mica les declaracions i d'apostar clarament per la negociació.
En quin termini?
No, l'objectiu per nosaltres era, evidentment, haver assolit aquest acord amb la previsió que feia l'Estatut, però en qualsevol cas és tenir un acord perquè pugui entrar en funcionament l'any que ve. És a dir, l'objectiu és que els pressupostos de l'any que ve, els pressupostos de la Generalitat puguin contemplar en el seu moment aquest increment de recursos. I, per tant, vol dir que el període de temps que tenim és relativament curt, no? Els pressupostos s'acaben aprovant, com vostè sap, definitivament per al Parlament espanyol, els d'Espanya, i els de Catalunya per al Parlament de Catalunya a finals del mes de desembre. Ens hem d'espavilar per precisament tractar d'avançar i d'assolir un acord de finançament satisfactori per al nostre país.
President, donaria per bo un acord que representés un increment de recursos per Catalunya d'aquesta famosa xifra dels 3.500 milions d'euros, que sembla que és la que al voltant de la qual tothom ara parla?
Bé, tothom, no, el govern no ha parlat de xifres.
El govern no
ha parlat de xifres ni parlarà de xifres de moment. De moment no parlarà de xifres. En qualsevol cas, repeteixo, a nosaltres el que ens preocupa és que la revisió del model es faci d'acord amb el que preveu l'Estatut, que fins i tot preveu, com vostè sap, una aplicació progressiva d'aquest acord, i evidentment un acord que ha de comportar, això sí, més recursos, no? Per poder fer front a les necessitats que té el país. Però mentre estem en una fase de la negociació en la que, miri, si nosaltres parléssim d'una xifra, si fos una xifra molt alta, seria un objectiu difícilment assolible. I per tant no quedaríem massa bé després. No hauríem assolit l'objectiu que ens haguéssim fixat. Si és una xifra molt baixa, els que estan negociant amb nosaltres prendrien aquesta xifra com una xifra a partir de la qual cal negociar a la baixa. Per tant, comprendrà vostè que el govern, que és a qui li pertoca negociar, de moment
li preguntava,
no posarà xifres damunt de la taula
ni un mínim,
per
tampoc
pura estratègia negociadora, com tampoc ho ha fet el govern de Madrid.
Li dic perquè moltes vegades, sobretot en l'àmbit de premsa aquests dies, tothom pressiona, no? Perquè diu, és cert que s'està negociant un model i no només una xifra, però un model sempre acaba traduït en una xifra. Ni un mínim. Ni un mínim de quant no pot, no ens ho dirà.
No.
Fins on està, president, fins on està disposat a arribar el PSC per aconseguir un bon sistema de finançament per Catalunya? Què pensa fer?
Pensa fer el que està fent. Que és fer pinya amb les dues formacions polítiques també que participen del govern de Catalunya i amb Convergència i Unió. I cal dir que segurament qui té una posició més complicada en aquest procés és precisament el Partit dels Socialistes de Catalunya. O sigui, per tant, el que està fent és posar per davant de tot la defensa dels interessos del país, que en aquest moment passen per obtenir un bon finançament.
I pot arribar a no votar favorablement els pressupostos?
Això comportaria una millora del finançament. Amb això tindríem el finançament, pregunto jo.
O sigui, ahir li tornava a reclamar Convergència i Unió, per això li preguntava.
Bé, perquè miri, segurament aquí hi ha altres formacions polítiques que jo no dic que no tingui com objectiu el que el país millori el seu finançament, però són formacions polítiques que estan a l'oposició i tenen un altre objectiu, que és tornar al govern, al govern de Catalunya, i també fer oposició al govern d'Espanya, perquè no formen part d'ell. Són posicions legítimes, però no necessàriament compartides.
De tota manera, quines conseqüències preveu que podria tenir un vot negatiu als pressupostos generals de l'Estat, president?
Miri, és que jo no vull entrar a parlar d'aquest escenari. Ara el que estem i el que ens hem de dedicar, repeteixo, és a negociar, segurament deixant de banda més negociació i menys declaracions, i per tant crec que és el que ens hem d'abocar, això, al llarg d'aquest període.
I menys declaracions, però vostè i Artur Mas s'esforcen per aconseguir un pacte unitari, ni que sigui sense tants taquígrafs i tanta llum?
Bé, vostè sap que hi ha hagut al llarg dels últims mesos una relació fluida entre les persones que tenen la responsabilitat en nom del govern de negociar aquest finançament, en primer lloc, òbviament, amb els socis de govern i també amb Convergència i Unió. Aquesta relació, aquesta fluïdesa en les relacions, evidentment, que es mantindrà.
President, dins del PSC tothom veu viable, menys això ho diuen, el pacte unitari català, o ja veus que es mostren partidàries de moderar les expectatives i d'anar a buscar un acord amb el ministre Pedro Solbes, encara que Convergència i Esquerra no l'acceptin? Les veus dintre del PSC, perquè ja veus com ara la del ministre Corbacho, la ministra Chacón o el senyor Miquel Iceta mateix.
No, l'estratègia del PSC és una estratègia compartida per tothom, que passa per la negociació amb el ministre Solbes, que és amb qui hem de negociar, òbviament com a representant que és del govern central, per tractar d'assolir aquest acord.
President, hi haurà cimera entre vostè i Artur Mas, ara que en parlàvem, per desbloquejar aquesta situació i escenificar, si cal, aquesta unitat catalana i segellar-la d'una manera pública, o no s'ho han plantejat?
Haurem de veure com evoluciona tot el procés. Jo ja he dit que no descarto res, i crec que haurem de fer el que considerem col·lectivament que és el millor per al procés i per la negociació i per l'assoliment d'un bon resultat.
Podria ser de cara a l'11 de setembre o no? Aquest escenari?
Aquesta setmana jo crec que hi ha altres temes, evidentment, que estaran, que ocuparan el marge del tema del finançament. Aquests tres dies no hi ha previst.
No hi ha previst que sigui...
Cap trobada al llarg d'aquesta setmana.
Perquè li molestaria que el senyor Mas tingués protagonisme? Com
no, en absolut. A mi no em molesta el protagonisme de la resta de formacions polítiques. Si és per assolir un bon acord de finançament per Catalunya. Al contrari.
President, a l'agost el conseller Saura es va reunir amb la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega, com tothom ja sap, sense informar-ne, segons se'ns ha dit, a Josep Lluís Carod Rovira, que llavors era president en funcions. Vostè estava al corrent de les converses? Li va donar el vistiplau?
Aquestes negociacions, aquestes converses, les va fer el Joan Saura en tant que president d'Iniciativa, i per tant no tenia per què demanar permís ni tenir-me el corrent d'aquestes converses. Ho va fer quan va parlar amb la vicepresidenta del govern espanyol, cosa que jo li agraeixo, però repeteixo, ni Iniciativa per Catalunya va demanar en el seu moment, perquè no tenia que fer-ho, permís per demanar la compareixença de Rodríguez Zapatero, ni després per canviar, diguem, després d'aquestes converses i demanar la del vicepresident. Són coses que va fer el conseller Saura, no en tant que conseller, sinó com president d'Iniciativa.
Però assumeix el pacte entre el senyor Saura i la vicepresidenta?
No és que assumeix el pacte, diguem. És un acord entre dues formacions polítiques que el que diu és que hi ha aquesta voluntat de tancar un acord en el període de 3 mesos. El que ens hem de dedicar és precisament a que sigui possible el tancar un acord l'abans possible.
President, donada la situació de bloqueig en Madrid, veu necessari un acte institucional unitari a favor d'un finançament just, com planteja, per exemple, Esquerra Republicana, o hi participaria?
He dit abans que crec que era el moment de segurament fer tots plegats menys declaracions i activar més el procés de negociació.
És que li preguntava per si l'11 de setembre era una bona diada, un bon moment per reivindicar el finançament.
Bé, jo crec que de totes maneres la reivindicació del finançament estarà present a l'11 de setembre i estarà present als discursos de, jo diria que de totes les formacions polítiques catalanes, estic convençut. Una altra cosa és si hi ha actes unitaris o no, però estarà present, serà un element, un denominador comú, estic convençut dels discursos de totes les formacions polítiques catalanes.
Tenim el finançament pendent en un curs polític que vostè mateix ha dit que serà intens i dur, sí? Intens, dur.
Serà intens i dur perquè, a més del finançament i dels temes més estrictament d'autogovern, no hem d'oblidar que estem en una situació econòmica molt complicada.
Sí,
i serà
sembla...
molt dur, estic parlant no exclusivament per als governants, que també, sinó per als ciutadans.
Un ciutadà
no serà, dia... no serà un curs fàcil aquest.
Deien que estaven com desorientats i perplexos, no? I quan ara, com deia vostè, l'atur és el principal camp de batalla, què es pot fer per aixecar una mica els ànims?
Jo crec que tenir confiança. La gent ha de tenir confiança primer en ell mateix. Cada ciutadà ha de tenir confiança en el mateix i confiança en el país, confiança col·lectiva, en tant que comunitat. Tenir confiança en les seves institucions. Perquè la situació és complicada, però hem viscut en el passat de situacions molt més complicades i ens hem sortit, i aquesta vegada també serem capaços de fer-ho.
Sí.
Sobre la base de tenir clar que el que toca quan hi ha situacions difícils és tenir confiança, és treballar, és saber que no vindran des de fora a resoldre els nostres problemes, que depenen en gran part de nosaltres, del nostre esforç col·lectiu o del nostre sacrifici, de la nostra feina. És així com superen les situacions de crisi i de dificultat que, repeteixo, hem tingut en el passat. Segurament hi ha alguna generació, la generació més jove, que no ha viscut situacions de crisi. Altres, que ja no són tan joves, hem viscut situacions de crisi molt més complicat, molt més difícils, amb molt atur, i ens hem sortit, i aquesta vegada ho farem també.
Com actuen o com pensen actuar des del seu govern davant del que ens diuen les dades econòmiques, que pot ser una allau d'expedients de regulació d'ocupació?
Des del govern, nosaltres, precisament el mes de juliol, es va produir al Parlament de Catalunya un ple, una compareixença i un debat sobre la situació econòmica, i va ser el moment en el que el govern pogués explicitar un conjunt de mesures que hem posat en marxa, fent les coses que pot fer el govern. Hi ha altres coses que les ha de fer el conjunt de la societat. Què és responsabilitat dels ciutadans, de cadascú a nivell individual? Què és responsabilitat de les empreses, dels agents socials? I el govern ha de fer el que li pertoca. Hem posat i continuarem en marxa amb un pla d'inversions públiques molt important, precisament d'inversions públiques, d'obra pública, d'infraestructures i també d'habitatge, per pal·liar en part la crisi que afecta al sector de la construcció. Hem posat en marxa també mesures de caràcter financer per tractar de donar, en la mida de les nostres possibilitats, més liquiditat a les empreses, especialment a les petites i mitjanes empreses. Estem posant en marxa mesures, òbviament, destinades a la formació dels aturats, per tractar de reinsertar-los en el mercat de treball, perquè continua havent llocs de treball que es genera. Uns es destrueixen, però altres es generen. I moltes altres mesures. Un total de 42 mesures que el govern ha posat o està posant en marxa. Però repeteixo, sortir d'una situació com aquesta no es fa exclusivament amb les mesures d'un govern. Ni del govern de Catalunya, ni del govern d'Espanya, ni del govern. Aquesta és una situació, a més, que afecta no a Catalunya i a Espanya, està afecta a la majoria de països del món occidental, començant pels Estats Units, Alemanya, França, el Regne Unit, i a més, repeteixo, de les accions que li pertoca fer als governs i a aquells que ha de fer la societat, que ha de fer la gent, que han de fer les empreses, que han de fer els sindicats,
que ha de fer tothom.
Exacte.
Davant de la crisi, president, i acabem ja, diputats i senadors es congelaran els sous. S'hauria de fer el mateix al Parlament de Catalunya, creu?
Bé, això és una decisió que haurà de prendre el del Parlament de Catalunya. En el debat que es va produir el mes de juliol, jo vaig avançar també aquesta mesura. També. La de... És una mesura que té, des del punt de vista econòmic, té poca importància, però jo crec que en moments en els que haurem de demanar a tothom que s'apreti el cinturó, hem de predicar també una mica amb l'exemple. Per això el govern va fer també una contenció de la despesa en el pressupost d'aquest any en determinats capítols, i també, entre altres coses, va avançar aquesta proposta per a l'any que ve, que és la de congelació dels sous dels càrrecs.
President, aquest no ha estat un estiu conflictiu pel que fa al transport ferroviari, als incendis i les apagades com l'any passat, però sí que hi ha hagut un parell d'ensurts amb la nuclear de Vandellòs. Pensa en exigir des del govern més seguretat?
Bé, precisament la setmana passada el conseller d'Interior i Relacions Ciutadanes va tenir una reunió amb la presidenta del Consell de Seguretat Nuclear per parlar d'aquest tema, per tancar un acord d'un conveni de col·laboració que aprovarem properament, que entre altres coses el que revisa són els protocols de relació del Consell amb el govern. Ara bé, perquè això funcioni també és bàsic que les empreses gestores de les centrals compleixen amb la seva feina, perquè aquí qui ha fallat han estat bàsicament les empreses, que per això, per aquesta raó, entre altres, per aquesta bàsicament, han estat o seran sancionades properament.
Una última qüestió, president, no voldria que se n'anés sense preguntar-li sobre l'opinió, sobre la proposta del ministre Corbacho de reduir, deia ell, dràsticament la contractació en origen d'immigrants.
Jo crec que és una declaració aquí en la que estem segurament com en algunes altres, que és un problema de matisos. És a dir, té tot el sentit que si aquí la previsió és que creixi l'atur, i una part important d'aquest atur, del creixement d'aquest atur, serà de persones que han vingut de fora en els últims anys, per tant de persones immigrades, sembla raonable el pensar que una part d'aquestes persones que abans tenien feina i que ara al llarg dels propers mesos, del proper any, no la tindran, podrien desenvolupar algunes d'aquestes funcions no precisament especialitzades que cobreixen els contingents que venen de fora. Per tant, no és un disbarat el que va dir el ministre Corbacho, té tot el sentit. Ara, si es diu no vindrà ningú, es fa una caricatura, perquè segurament per determinades coses molt concretes caldrà que continuïn venint contingents, però sí que crec que haurem de fer un esforç per aprofitar al màxim les persones que estaran que viuen al nostre país i que estaran en atur. Per això crec que amb els matisos pertinents, crec que l'observació que va fer el ministre és encertada.
President de la Generalitat és en José Montilla. President, moltes gràcies per haver vingut. Que vagi bé.
Gràcies, igualment.
Bon curs polític. Ara mateix, al matí de Catalunya Ràdio, que hem estrenat avui, són les 9 del matí i 11 minuts. Catalunya Ràdio.